Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. El Tribunal Suprem ha fet públic avui que el jutge Santiago Vidal podrà tornar a la carrera judicial després que la sala administrativa ha sentenciat a favor d'ell. La motivació és que aquest desembre el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional l'article de la Llei Orgànica del Poder Judicial que havia fet servir el Consell General per denegar-li el reingrés. La sentència reconeix a Vidal els seus drets professionals, econòmics i administratius. Santi Vidal, que havia col·laborat en la redacció d'un projecte de Constitució catalana, està citat precisament aquest dijous a la tarda a declarar com a testimoni en el judici per l'1 d'octubre. D'altra banda, Carles Puigdemont, després de l'anunci que pensa tornar a Catalunya si és escollit eurodiputat, ha generat dubtes i alhora sorpresa. En cas que sortís escollit eurodiputat, hauria de seguir un procés per aconseguir la immunitat europea i aquest procés, en el cas d'Espanya, passa per la necessitat de ser proclamat oficialment per la Junta Electoral. També destaquem a aquesta hora que l'exconseller d'Exteriors, Raül Romeva, serà el cap de llista d'Esquerra al Senat a les eleccions generals del 28 d'abril. D'aquesta manera, la formació republicana ha decidit que un altre dels dirigents en presó preventiva i que ara jutgen el Suprem participi en els comicis, com també Oriol Junqueras encapçalarà la llista al Congrés. Més notícies de l'actualitat. Recordem que la Junta Electoral ha donat a Quim Torra 48 hores per retirar estelades i llaços grocs d'edificis públics oficials. En resposta a una reclamació de Ciutadans, la Junta reclama que els edificis que depenen de la Generalitat no hi hagi el que qualifica de símbols partidistes. I a les 8 d'aquest vespre es fa una conferència familiar a l'Auditori de la Residència Santa Teresa de Valls.
Ràdio Estel.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana. Un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Clínica Dental Galindo, travessera de les Corts 44, al lado del Camp Nou. Cuidamos de tu salud bucal. Odontología integral moderna de calidad con las técnicas más avanzadas en prevención, diagnóstico, tratamiento y mantenimiento. Clínica Dental Galindo. Apostamos por la odontología digital, la odontología del futuro. Dentalgalindo.com, al lado del Camp Nou, una hora de parking gratis. Y si dices que vienes de parte del programa El 10 del Barça, 15% de descuento en todos los tratamientos. Teléfono 93-252-9139, 93-252-9139. Clínica Dental Galindo, sonríe y enamora.
Per molts anys, princesa, ens fem vells
estimat
i ens acostumem...
Estimat, hi ha certes coses que han de ser escrites abans...
Benvolgut pare i mare, probablement una de les coses més lamentables...
A vegades
en una
em miro al mirall i m'agradaria veure el cos i el ventre d'una noia...
Benvolgut senyor president, primer m'agradaria presentar-me.
L'Obre Cartes. Els divendres a 8:15 de la tarda, els pensaments, les inquietuds i les idees dels personatges més rellevants i les veus més anònimes de totes les èpoques des de les seves cartes personals. L'Obre Cartes. Els divendres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per a totes i tots. És dimarts, són les 5 i 5 minuts. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és gran ser gran. Els dimarts és el dia de la setmana que toca parlar de persones grans. És el dia que ens ocupa i preocupa el tracte, la salut, el menjar, la psicologia i tot el que pot tenir a veure amb les persones de la tercera edat. És el dia que reunim a l'estudi de Ràdio Estel un equip de professionals del món de la geriatria per descobrir noves tècniques, noves lleis, diferents tipus de tractaments, etc. És gran ser gran i trobaran novetats mèdiques, noves idees, la consulta del treballador social, borsa de treball, diferents aspectes i opinions de residències i el seu personal. En resum, hi trobaran tot el que els pot interessar a conèixer a l'hora de buscar una residència. Salutacions a l'equip del programa, que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de so, José Matoses. A la direcció, Josep de Martí. Bona tarda, Josep. Benvingut.
Molt bona tarda, Marc.
A la consulta del treball social, Carles Reixac. Carles, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció, Josep de Martí. Qui us parla? Marc Rius. Molts homes i dones del nostre país ja han recorregut gran part del seu camí. Parlem d'homes i dones que han viscut i volen seguir vivint amb passió. Per què no? Que potser no es pot viure amb passió quan tens més de 65 anys. Els majors de 65 anys representen, a tot l'Estat, més de 8 milions d'habitants, persones que en saben molt i que la societat, en masses ocasions, deixa apartades de la seva vida quotidiana. Aquestes persones necessiten d'una atenció especial i, sobretot, personalitzada. Les persones grans han aportat molt a la nostra societat i ara és el seu moment de viure amb vitalitat i de manera activa. Hem de potenciar el model d'atenció centrada en la persona i a la tercera edat. Avui coneixerem diferents aspectes sobre el món de les persones grans. Com cada dimarts, ens presenta i condueix els convidats el senyor Josep de Martí. Ell és jurista gerontòleg, professor i màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa. Endavant, Josep, bona tarda.
Molt bona tarda, Marc. Us he trobat a faltar aquesta setmana, sí?
I nosaltres a tu.
Ostres, us he escoltat, però m'han fet una petita intervenció. Res, una tonteria, i us vaig escoltar justament després. M'ho vaig passar molt bé, i a més, això d'anar a un hospital et fa pensar coses, eh?
Home, sí, clar, clar. Nosaltres amb el Carles ho vam dir, segurament, si pot, ens escoltarà.
Sempre, i a més, bueno, us vaig escoltar en directe, perquè que recordi tothom que només em sembla que és una hora després de que acabem el programa, sí. Aquest programa ja es pot escoltar des de la pàgina web de Ràdio Estel. És molt fàcil de trobar, només cal posar a Google Ràdio Estel.
Ràdio Estel i buscar programes a la carta, i és gran ser gran. És gran ser gran.
I a més, tu ja ho has dit al començament, que no es pot ser, que no es poden fer coses a partir dels 65.
Clar que sí.
L'únic és que hi ha un problema que afecta no a tothom, però a uns quants de les persones grans, que és l'Alzheimer, la demència. I això sí que, sí. Si t'afecta, és fumut per tu i per la gent que t'envolta.
Jo crec que avui en parlaràs i ho trobo molt encertat.
Avui en parlem, i a més parlem, recordeu quan va venir el Pedro Cano? Va venir fa unes setmanes, sí. Ens va parlar de l'Alzheimer i ens va dir algunes coses molt interessants. Alguna que això de curar... trigarem uns quants anys, cada moment... Però sí que podem fer coses per prevenir-ho. I això és del que volia parlar avui. Una petita reflexió, perquè parlem de prevenir l'Alzheimer i els consells que ens solen donar els metges són molt bons, però són tan bons com que si tu vols prevenir l'Alzheimer, el que has de portar és una vida sana. Digue, has de menjar bé, has de fer exercici, no has de menjar, no has de prendre, diguem-ne, massa cafè, no has de prendre massa alcohol, després t'has de relacionar amb els demés... I al final dius, bueno, això és bo per tot, no? Si tens bona relació, has d'exercitar la memòria...
I penses que no ho faig ja bé, això, a vegades.
I també diuen que hauries d'intentar no tenir sobrepès.
Sí,
no?
Sobrepès és dolent.
Si menges bé, fas exercici, exercites el cervell i tens bones relacions, jo crec que tindràs... menys possibilitats de tenir Alzheimer i de tenir problemes de cor, de fetge, de ronyó, de qualsevol cosa.
Moltes menys malalties.
Cada cert temps surten coses. Sí. Fa un any era la molècula multipotente MBA-354, una cosa que havia de ser bestial. Que amb els ratolins, que tenia, que també hi ha ratolins amb Alzheimer, els hi ficaven aquesta molècula i vamos. Però què passa? Que les coses que van bé per ratolins amb Alzheimer, quan les fan amb persones grans, no.
Clar.
Aleshores, jo m'he dedicat una estoneta a trobar, aviam, és bo no fumar, fer exercici, però si mirem una miqueta més, mira, he trobat un lloc que deia beure xampany prevé l'Alzheimer. Aleshores dius, oh, xampany, eh? I el cava? El nostre cava no? Doncs pues també, sembla que també, que hi ha uns vins escumosos que són bons i diuen, és que els investigadors que ho han fet a França diuen, clar, és que el vi en general és bo, però el xampany té alguna cosa. Diu, ara bé, sempre que es prengui de forma moderada.
Ah, no? Perquè si no, potser prevens l'Alzheimer, però et tornes l'alcohòlic.
Clar, i potser et matàs un accident de cotxe. Però si, i si a algú no li agrada l'alcohol? No hi ha problema, perquè també hi ha un article que diu que el té verd prevé l'Alzheimer.
Ah,
no t'agrada el cafè, no t'agrada el te, vull dir. Però també hi ha un article que diu que el cafè prevé, serveix per prevenir. També he trobat un article que diu que beure una mica de cervesa cada dia, també.
I ara hi ha una bona cervesa sense alcohol.
Hi ha una cervesa
molt bona.
Jo espero que sigui sense alcohol, perquè, aviam, per un costat, potser t'ajudi, però l'alcohol no és bo pel cervell.
No és bo.
Aleshores, després diem, diuen, si tu menges dieta mediterrània, també prevens l'Alzheimer. Si a sobre amaneixes tot amb oli d'oliva, també estàs prevenint l'Alzheimer. I si ja pares de menjar, perquè tanta cervesa, té verd, dius, bueno, pues què pots fer? Aprendre un altre idioma. També he trobat, diu, aprendre un altre idioma, serveix per prevenir l'Alzheimer.
Clar, fas treballar el cap.
Com? Jugar als escacs o fer sudokus.
Clar.
Jo, la veritat, quan ja anava per aquí, dic, com, escolta'm, estic una mica cansat, tranquil, perquè hi ha un estudi que diu que dormir bé també serveix per prevenir l'Alzheimer. I, bueno, no sé si és llaminer algú que estigui per aquí, però si ets llaminer, una mica de xocolata, que no saps què fa.
Vols dir que hi ha algú que no li agradi la xocolata?
Pues jo no entenc si tanta gent li agrada la xocolata com és que hi ha Alzheimer, perquè diu que la xocolata també serveix.
Potser n'hi hauria més.
I, a més, la gent més jove sabrà que hi ha dos tipus de xocolata, la que es menja i la que es fuma.
Sí, clar.
Però tu saps ara que diuen la marihuana ajuda a prevenir l'Alzheimer. Jo, la veritat, és que em quedaria amb els consells inicials, no? Aquests de la vida sana.
Sí, perquè, vida sana.
Perquè si t'has de, si vols prevenir l'Alzheimer i al matí t'has de fumar un porro mentre beus cervesa, té verda i Coca-Cola. No, Coca-Cola no ho he dit, perdó. I cervesa, té verda i xampany. Mentre jugues als escacs en anglès...
I fas un sudoku.
I fas un sudoku, jo no sé.
Això
al
ja
final,
és...
jo crec que potser
les
ens quedaria...
neurones...
No ho sé, em quedaria amb els consells inicials, que sí que és cert, que és menjar poc i pair bé...
Vigilar l'obesitat, fer... sobrepès és molt dolent...
No fumar, controlar molt l'alcohol, encara que sigui xampany. Una miqueta, de tot una miqueta. I després hi ha una cosa, que ja la vam comentar un dia, que és el que diuen les zones blaves, que són uns llocs del món on... resulta que hi ha més gent del normal on viuen més anys i viuen millor. I aleshores, què diuen? Què tenen en comú aquesta gent? Normalment que mengen poc, que fan exercici, i després que tenen una xarxa de relacions socials tupida, forta, i que depenen d'altres i altres depenen d'ells. Això és difícil, si no ho has fet durant la vida, aconseguir-ho. Però jo volia acabar això, aquesta reflexió. Recordeu que vam tenir la Cristina Vidal Martí, aquesta psicòloga que havia escrit el llibre Entrena la memòria.
Sí.
És Entrena la memòria, d'Edicions Viena, molt recomanable. A més, Entrena la teva memòria, 100 preguntes, 100 respostes i 100 activitats. I anem acabant fent una activitat, aviam si, com estem, d'exercici mental. Jo ara llegiré un text i després faré unes preguntes. No sé les respostes, però dic... Va ser el darrer dia, el darrer dia. Duia un vestit blau pàl·lid, un capell d'ales amples amb tires de vellut negre que li penjaven fins a mitja esquena. El color del vestit i dels llaços de vellut és allò que més recordo, perquè van ser les últimes coses que vaig veure. Aquell color blau, blau cel. A vegades, a l'estiu, el cel té un blau com el seu vestit. Un blau gris, un blau menjat pel sol. Els dies més ardents de l'estiu, un blau amarg com les xancianes. Això ve, ho va escriure la Mercè Rodoreda, i aleshores hauríem de dir què descriu el text, de quin color era el vestit, què duia al cap, com es defineix el color del vestit i com era el barret. Ara, si algú se'n recorda... Però...
No me'n recordo ni del barret, no me'n recordo ni del barret ni de l'altre que has preguntat.
Doncs aquí...
La segona pregunta.
El color també. Blau, no?
Doncs diguem que l'amic Carles Reixac no té 30 anys, eh? O sigui que... jo no sé si ho preguntem després, no. Aviam, de quin color era. I mentrestant, jo crec que podem reflexionar-ho escoltant aquest missatge, no?
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Doncs fa uns mesos vam tenir uns convidats que ens van parlar d'un llibre, un llibre molt bonic, que es diu Mientras no te olvide,
sí.
Que el va patrocinar, el va impulsar l'empresa Sanitas, i que, en el qual el que feien era recollir relats de persones que havien cuidat d'altres persones. Mm. Alguns eren empleats de les residències de Sanitas, altres eren familiars, altres eren gent d'altres llocs que havien tingut en comú que cuidaven, i van fer aquest conjunt tan bonic. I van venir d'una residència. I aleshores ja els vam dir, escolteu, això que ens expliqueu de Sanitas és interessant. I a més, Sanitas és de les empreses que més residències té, sí, a la ciutat de Barcelona i a la zona de Barcelona, a la zona àmplia de Barcelona. I avui tenim amb nosaltres tres convidades que anirem presentant una en una i que ens parlaran d'algunes coses que es fa a Sanitas i d'altres que són en general d'atenció a gent gran. I per començar tenim a la Yolanda Sánchez, que és directora de Sanitas Provenza. Molt bona tarda, Yolanda.
Bones tardes i moltes gràcies per convidar-nos.
I una cosa, aviam, hem tingut gent d'altres residències de Sanitas, que sí. Sanitas Provença suposo que està al carrer Provença, però ens vols dir una mica on està aquesta residència?
Totalment, o sigui, tu, la residència Provença, que ara és Campus Provença, està entre Castillejos i Cartagena, ¿vale? O sigui, al seu costat de la seva família, perquè us situeu, ¿vale? I a veure, quan us he dit campus perquè abarca molta, bueno, tot el barri, vale, de l'Eixample, i bueno, després, quan continuï, t'explicarem una miqueta el que estem fent des de la residència, que estem, bueno, pues, hem ampliat serveis, tenim ara també, arribem pues, a tot el barri, vale, amb el nostre campus.
I una cosa, la residència Sanitas Provença, diguem-ne, està superintegrada a l'Eixample, no? Clar. És una residència d'Eixample, de barri, i la gent que teniu és principalment gent del barri o gent de tot Barcelona?
La veritat és que de Sanitas ho mirem i estudiem totes aquestes dades, i realment hem observat que sí, la gent al final busca el seu barri, no? Busca les seves arrels i busca realment on ha estat visquent sempre, i realment, pues, si vol sortir a passejar, pues, volen al seu mercat, la seva farmàcia, llavors sí, la veritat és que un 70% és del barri, o del barri o dels seus fills viuen al barri o treballen pel barri. Perquè realment els residents el que busquen és que no perdre el contacte amb la seva família i amb el seu entorn.
I una cosa, les persones que normalment ingressen a la vostra residència, elles han pres la decisió d'ingressar o cada vegada més són familiars els que busquen i decideixen?
Bueno, realment, i, bueno, la solidaritat que tenim, la veritat, la major part dels familiars, i tots, bueno, treballem, i la família, pues, realment, és, clar, busca... cobrir les necessitats del resident. No? Llavors sí que ens trobem que realment hi ha molts residents que decideixen, però és que no, doncs, la família ha detectat que té unes altres necessitats que a casa no pot assumir i llavors decideix, doncs, buscar un centre. I si a casa poden continuar, doncs continuen des de casa, i realment és el que deia abans, no? Al principi, que estem arribant a la gent que encara no vol ingressar a la residència, que vol mantenir estar a casa perquè encara té les possibilitats de quedar-se, però amb els serveis que tenim al centre.
Doncs mira, ja que dius això, ara tornarem a preguntar-te, però ja. Tenim amb nosaltres també a la Raquel Borrego, Buenas tardes, Raquel.
Buenas tardes.
Tu formación eres terapeuta ocupacional.
Sí, exacto.
A ver, antes de decir otra cosa, ¿qué es un terapeuta ocupacional? ¿Y qué hace un terapeuta ocupacional? Porque esta es una profesión que a veces dices, médico, sí, me suena, enfermero, me suena. Terapeuta ocupacional, ¿qué hace un terapeuta ocupacional?
Un terapeuta ocupacional estimula todas las capacidades a nivel cognitivo y funcional para, sobre todo, el objetivo principal es mantener la autonomía personal el máximo tiempo posible.
Y tenéis mucho trabajo.
Así, muy brevemente.
En las residencias
podría hablar de terapia ocupacional.
Es que interesa porque siempre lanzamos esta idea de que en las residencias trabaja un equipo interdisciplinar y, claro, la gente le suena a lo que es un médico, un enfermero, un fisioterapeuta, pero el terapeuta ocupacional, hay veces que hay gente que dice, ¿pero qué, esto qué es?
Es una figura muy importante porque trabaja muy a la par con las auxiliares, que son como el eje principal de una residencia. Entonces, a la hora de los cuidados de la vida diaria, ya sea la higiene, el vestido, la alimentación, se trabaja uno solo para conseguir esa mayor autonomía.
Y una cosa, nos decía Yolanda que ya no es la residencia Sanitas Provenza, sino que es el campus, porque estáis haciendo cosas en todo el Eixample. Esto requiere un poquito más de explicación y introduzco una palabra que he oído antes, que era en casa contigo. ¿Esto tiene que ver?
Sí, exacto. Es el nuevo servicio que tiene Sanitas Mayores, en casa contigo. Nos hemos fijado un poco en que los mayores tienen diferentes necesidades, desde pequeñas necesidades a una dependencia total. Entonces lo que queremos es llegar a todos nuestros mayores. Como ha dicho Yolanda, unos empezaremos a lo mejor en casa, continuaremos con un centro de día y seguiremos en una residencia, dependiendo de la necesidad del momento. Lo que hemos pretendido es trasladar los cuidados que se pueden dar en la residencia y en los centros de día a casa, al domicilio de la persona.
Entonces, ¿vais vosotros? ¿Van profesionales a casa de una persona?
Exacto, sí. Nosotros hacemos una valoración inicial en el domicilio, donde realmente se ven las necesidades de la persona. Hacemos un informe de valoración y en base a ahí ya empezamos los servicios. Si necesitan un fisioterapeuta, si necesitan un terapeuta ocupacional, una visita médica a la semana, lo que necesiten. Nos adaptamos a las necesidades de cada persona.
¿Y la gente cómo llega a vosotros? ¿Qué es? ¿A través de servicios sociales? ¿O directamente llaman a algún sitio? ¿O cómo saben que existís este servicio?
Bueno, a través de atención del cliente que tenemos en Sanitas. Se ha intentado también promocionar y dar a la luz este nuevo servicio y estamos ahí en ello todavía.
Y una cosa, cuando una persona empieza que necesita en su casa algún servicio y se lo dais, entonces tiene después más fácil entrar en la residencia si al final lo necesita o cómo.
Bueno, facilidad, sí, a ver, realmente si tratamos con él es ya como un paciente nuestro, un usuario nuestro, entonces sí que se da como un beneficio para entrar al centro de día y luego a residencia. O sea, es un usuario del campus, tampoco diferenciamos ahora mismo en casa contigo centro de día y residencia, queremos que sea idea campus, atender todas las necesidades.
Y una cosa, ¿incluye la teleasistencia? ¿También tenéis alguna cosa o ya lo tienen con los servicios sociales normalmente las personas?
Las personas que vamos a domicilio generalmente todos tienen teleasistencia, sí. Generalmente son matrimonios mayores también que viven solos y que el único recurso que tienen es el de la teleasistencia en el caso de que pasara algo.
Y volviendo a Yolanda un momento, vosotros sois Sanitas. Sanitas suena a sanitario, digamos, pero no hace falta estar enfermo para ir a una residencia de Sanitas.
No,
¿cómo?
Lo que comentabas al principio, ¿no? Que si decidía ingresar el propio residente, no, hay gente que por su propia decisión dice, mira, prefiero estar acompañado, quiero hacer actividades, en casa estoy solo, realmente hay gente que viene por su propio pie y que dice, mira, en el centro estaré mucho mejor, realmente puede cubrir mis necesidades y realmente pues al final no estoy solo, ¿no?
Y todos los que van tienen que ser socios de Sanitas, o sea, tener una póliza de seguro con Sanitas, ¿o no? ¿Cualquier persona puede ir?
No, cualquier persona, realmente cualquier persona que tenga la necesidad puede venir. Sí que es verdad que por ser de Sanitas tienen un descuento.
Y una cosa, hay mucha gente que se pregunta, que ya llevamos hablando más de un año en este programa, diuen, escolta'm, com és la vida en una residència? Si una persona està a casa teva fas el que vols, i jo un dia vull anar en pijama tot el matí, vaig en pijama, però jo arribo a una residència, en què canvia la vida de la gent?
Mira, Josep, el que comentaves al principi, nosaltres el que fem realment és el que busquem que la gent sigui feliç, no? I que al final tingui una vida sana i una vida adaptada a les seves necessitats, no? Si al final la persona ve i diu, mira, a mi què m'agradaria? Doncs nosaltres el que fem és adaptar-nos a el que necessiten i el que volen, no? El que busquem és que estiguin super a gustos i que realment al final se sentin com a casa. Llavors, si realment en pijama pijama, és veritat que tu a la convivència, quan estàs en una comunitat de veïns, no surts al carrer en pijama, no? Llavors, sobretot, intentem això, no? Pues intentar que estàs en una comunitat compartint, pues, mateix, no? La higiene, no em vull dutxar, pues, bueno, realment has de dir, hem de compartir l'espai, no? Realment, pues, igual, pues, l'anar en pijama, però sí que ens basem en el que volen i realment és el que ens adaptem, és un tracte molt individualitzat. Cada persona no vol el mateix, no? O sigui, per ser feliç, el que diem, no? Que és el que busquem al final tots a la vida, no?
I una cosa, en Sanitas, altres vegades que ha vingut gent de Sanitas, fan molta incidència en el fet d'usar o no usar contencions.
Ah, bueno, això és molt...
Amb això vosaltres, com a empresa, heu fet molta aposta. Ens pots explicar una miqueta?
A veure, jo crec que realment nosaltres, bueno, jo porto temps, jo porto ja 14 anys a Sanitas i realment jo he viscut, no?, la fase que em portava amb subjeccions. I veus un resident, una persona, no?, en aquest cas, que realment està amb subjecció i realment veus realment la inquietud que té, el malestar. Nosaltres hem fet una formació total personal de Sanitas al centre i realment es van subjectar, no?, i veus que realment, no sé, no pots, si et, no sé, et piquen el cap, no et pots rascar. Si realment vols aixecar-te, no pots aixecar, no?
Un moment, perquè la gent entengui això de subjecció, diem, perquè es pot sonar una mica... A vegades hi ha gent gran que té problemes d'equilibri i aleshores diem, home, perquè no caigui, el millor és que amb un cinturó la tinguem subjecta a la cadira. Aleshores, això que s'ha fet durant molts anys, sorgeix qui diu... Escolta'm, és que això potser no s'ha de fer. Potser és pitjor fer-ho que no el que estem evitant. Ja. O sigui, parlem de subjecció com això, aquests cinturons que lliguen a la cadira o que lliguen al llit o que...
Però és el que dius tu, no? Com tots els estudis no que fan, que al principi era bo i ara no és bo, no? Però realment sí que és veritat, és una subjecció a la cadira, però realment t'impedeix, no?, la mobilitat i realment al final, vulguis o no, realment tens una sensació... Hem de buscar solucions perquè no caiguin, perquè clar, sí que és veritat que la família el primer que diu és, si li treus la subjecció es caurà, es farà mal. Llavors el que busquem és que la persona estigui activa, que faci activitat, que tingui el temps ocupat i realment pugui fer coses, i si realment és per la nit, doncs buscar solucions, perquè a la nit, quan s'hi cau, realment si tens un llit ultrabaix, realment si caus, realment no és caure, realment és, tens unes cotxonetes al terra i tal, busquem solucions perquè no es fan mal. Però sí que és veritat que la qualitat de vida quan no estàs subjecte és totalment diferent. O sigui, si ho hem fet la prova amb el personal i dius, ostres, és que... És una... Bueno, canvia totalment.
Quan dius que heu fet la prova amb el personal, us refereixes que us han posat un cinturó a vosaltres i heu estat una estona sense poder-vos aixecar o sense...
Sí, quan algun familiar realment alguna vegada t'ho ha dit, que mira, fas una entrevista amb un familiar i a vegades diu, no, és que vull que la meva mare tingui una subjecció. Dius, ostres, vol que ho provem? Vol que ho provem? A veure, el que s'està tota la reunió que estem amb nosaltres dos subjecte, ja veurà com és diferent. Doncs això, amb el personal ens ho vam fer, no? Vam fer la formació... I després, pues, realment, van dir, bueno, ara estarem durant mitja hora subjectes i que, bueno, tinguem les necessitats que tinguem, estem subjectes. Llavors veus que realment que t'impedeixen de la teva llibertat, pues, vulguis o no, tens una sensació de relativitat al final que dius, uf, jo em vull aixecar d'aquí.
I al final vol dir això que heu aconseguit? Que no,
realment, tots els centres nostres és subjecció zero. Realment, i ara estem mirant temes subjeccions químiques, que també és important, no? Estan les físiques, que és el que deies, no?, el cinturó, i després són les químiques, no? No perquè una persona estigui més tranquil·la, hem d'estar medicant. Hem de tenir la medicació pròpia i adequada per cada persona. Però realment, si ja estem... Tots els centres de Sanitas són subjecció zero.
Déu-n'hi-do. Això, nosaltres ja ho hem plantejat en algun programa, que hi ha residències que estan fent aquesta aposta i que tant de bo alguns hospitals també ens escoltessin, perquè ens han explicat anècdotes de gent que viu en una residència on han fet un gran esforç, però després va 4 dies a l'hospital i el primer que fan és posar-li un cinturó.
Totalment d'acord.
Ens volies explicar alguna cosa, Raquel?
Bueno, sí, sí que ha passat algun cas en el que ha habido algun ingreso y han venido que les han tenido atados de manos, cinturón abdominal, cinturón nocturno, y claro, han venido de una forma escandalosa. Es que antes lo veíamos como muy normalizado, y ahora cuando pensamos en cómo los teníamos, que tampoco los teníamos más, sino era un simple cinturón, ¿no?, de seguridad, nos damos cuenta de la mejoría en la calidad de vida de nuestros residentes. Es escandaloso.
Y una cosa, Raquel... las actividades que se llevan a cabo en la residencia, cuando hacen alguna serie de televisión, una película, siempre sale un poco como si fuese un colegio. Ahora toca gimnasia, ahora toca pintar, ahora toca tal. ¿Cómo son de verdad? ¿Es así o no?
Nosotros tenemos la teoría de que no sea así, que hay que tratarlos como personas mayores. Las actividades han de ser dirigidas a personas mayores, no a niños. Sí que puedes tener un grupo de gimnasia, porque lo tienes, pero es muy diferente al grupo de gimnasia que pueda haber en un colegio. Sí que tienes tu taller de pintura, pero puede ser muy diferente al que tienes en los colegios. No, esa es la idea. Las personas mayores hay que tratarlas como mayores que son, no como niños.
Muy bien, y como hacemos siempre en este programa, decimos, sí, vamos, muy bien, muy bien. Vienen los directores, vienen las enfermeras, vienen los terapeutas ocupacionales y nos dicen que todo está muy bien, pero ahora traemos al juez, a la persona que de verdad sabe cómo se vive en una residencia. Y hoy damos la bienvenida a María Luisa Verdugo. Doña María Luisa, muy bienvenida al programa.
Buenas tardes.
Usted vive en la residencia Campus Sanitas Provenza.
Sí, yo estoy muy bien, muy bien, muy bien.
¿Y cuánto tiempo lleva viviendo en
la residencia? Llevo ya más de un año y pico. El 14 de septiembre, hace un año que entré. Y de este mes, desde el 14 de septiembre que entré, a todos estos meses que va, llevo todo ese tiempo.
Uy, y una cosa, ¿usted se acuerda el día que llegó a la residencia?
Yo se lo pedí a mi hijo.
¿Usted le pidió a su hijo que quería ir a vivir?
Porque me íbamos a matar los dos y digo, antes que nos matemos los dos me voy yo.
Hombre, este es un buen motivo para ingresar, ¿no? Y ve además que lo han conseguido, ¿eh?
Bueno y necesario.
Bueno y necesario, sí que lo es.
Sí.
¿Y están contentos los dos, entonces?
Mi hijo está muy contento y yo estoy también muy contenta.
Y una cosa, usted, ¿qué actividades? ¿Cómo es el día a día de una residencia?
Yo hago gimnasia. Voy a todos los saraos que pone la residencia. A todos los sitios me apunto. Voy a guisar con Ana, con otra chica que también va. Voy a todos los saraos me apunto.
A mí me han dicho que usted esto de la cocina le gusta mucho, ¿verdad?
Yo soy muy buena cocinera.
¿Usted, antes de jubilarse, trabajó de cocinera o...?
No, yo me aprendió de mi madre.
¿O usted aprendió a cocinar de su madre?
Sí, y hizo las cocinas de hace 80 y... de hace casi 100 años.
Y, además, usted es tan buena cocinera que incluso ha ganado algún premio.
Sí, gané el de panecillo, no me acuerdo.
El segundo premio Masterchef Senior de la residencia.
Sí.
Esto es así. ¿Y qué cocinó usted? Dice un...
Hicimos unos panecillos, no sé, yo no me acuerdo.
Unas tapas.
Unas tapas.
Bueno, nosotros aquí, Marc, Carles y yo siempre nos invitamos a la residencia, o sea, cuando haya el próximo concurso, si necesitan algún jurado o alguna cosa, yo creo que ahí nos vamos a probar tapas. Y una cosa, ¿cómo es el día a día de la residencia?
El día a día bien, porque tenemos los terapeutas que vienen a hacer uso en la misma residencia. Tenemos otros que vamos a... con la Ana, otros que vamos con otra.
La Ana es la educadora...
Esta Ana es muy famosa, ¿eh?
La educadora del centro.
La saludamos desde aquí, ¿no? Le enviamos saludos a Ana.
Estupenda la Ana.
Pues bueno, Ana, saludos desde Radio Estel. Muy bien, y me decía, ustedes por la mañana, usted se levanta...
Me visten, que yo no me puedo levantar, que yo estoy en una silla de ruedas, y me visten y me llevan al desayuno. Del desayuno me sientan en una butaca, que tenemos butaca y todo muy bien, todo muy arreglado, y me llevan al salón, y del salón hacemos gimnasia, otra vez voy a gimnasia abajo, otra vez voy a otro sitio, yo estoy todo el día danzando por la residencia.
Es muy, muy participativa.
Sí, ya veo. ¿Y tiene ocasión de salir al aire libre también? ¿O?
Mi hijo me saca cuando viene.
Y claro, la residencia está en pleno ensanche, ¿no? O sea que pueden dar una vuelta por las calles.
No, por las calles no.
Ah, no, ¿por dónde?
Si no viene un hijo tuyo,
sí.
Una familia tuya no.
Pero
te deja,
cuando viene su hijo, sí, sí que salen.
Sí, me saca.
Vale.
A ver la Sagrada Familia.
Y a todo.
La Sagrada Familia la tienen al ladito de la residencia,
de la,
¿no?
Sí, si vamos por la ventana y la vemos.
Y una cosa, lo que hay veces que preocupa un poco cuando la gente vive en casa y está pensando si ir a una residencia, que es decir, ¡ay, la comida de las residencias! ¿Cómo
está,
se come?
Está bien.
¿Sí? ¿Qué han comido hoy? O sea,
hoy he comido lentejas y un bistec ruso de carne. Y... ¿qué he comido ahí?
Sí, tal cual, una hamburguesa.
Sí, una hamburguesa. ¿Y qué más he comido? No me acuerdo lo que...
¿Luego un yogur?
No. ¿No? Manzana.
¿Manzana?
Manzana, depende de llamar.
Muy bien, usted la memoria la mantiene muy bien, ¿eh?
Sí,
es una
cosa...
La tengo perfectamente.
Y usted entonces, si alguien está pensando, es que no sé si ir a una residencia
porque
o no...
Porque venga Sanitas.
Ah, oye, esto no estaba preparado. No,
no le hemos pagado ni nada.
Pues, no ha pagado nada.
Pues, a ver, doña María Luisa Verdugo, muchísimas gracias por haber venido. ¿Quiere saludar a alguien de la residencia? Además de Ana.
A todos.
A todos.
A todos.
Pues a ver, a todos, un saludo de doña María Luisa Verdugo y nuestro agradecimiento porque ha decidido compartir la tarde con nosotros en Esganse Gran. Muchísimas gracias a la Yolanda Sánchez, directora de Campus Sanitas Provenza, y la Raquel Borrego, terapeuta ocupacional y coordinadora del programa En Casa Contigo.
Muchísimas gracias.
Molt bé, doncs ara anem a escoltar una miqueta de música. Escoltarem a la Guillermina Mota interpretant T'espero a la Moqueta, una cançó que es va gravar l'any 1971.
Jo sóc noia violenta, si l'amor m'encén els dits, em poso un quilo contenta quan et deixo adolorit. Un terrorista molt home, desitjable i eficaç, 3 dies he estat de coma, de tant que el vaig estimar. Va venir de matinada, clandestí, valent i audaç. A la primera abraçada sento que li salta un braç. Vine, vine, sóc doneta, pots cantar-me Alexandrins. Jo t'espero a la Moqueta amb els petons assassins. Jo sóc noia violenta, si l'amor m'encén els dits, em poso un quilo contenta quan et deixo adolorit. Un gran savi de primera, molt sensible i refinat, un rirrat de cremallera i em va caure desmaiat. Era un metge de la psique, el vaig estirar al sofà. Al despertar-se cridava, vull que vingui la mamà. Vine, vine, sóc doneta, pots cantar-me Alexandrins. Jo t'espero a la Moqueta amb els petons assassins. Jo sóc noia violenta, si l'amor m'encén els dits, em poso un quilo contenta quan et deixo adolorit. Un futbolista de casa, un menisco de relleu, la pilota enjugassada i ell tendre de cap a peus. Jo n'estava enamorada, l'estimava d'allò més. Li vaig fer malbé les cames perquè el joc no me'l robés. Vine, vine, sóc doneta, pots cantar-me Alexandrins. Jo t'espero a la Moqueta amb els petons assassins.
Esteu escoltant Esganse Gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Continuem més gran ser gran. Obrirem les línies telefòniques per si algun oient vol fer alguna pregunta sobre el tema que avui parlem, de residències, com cada dimarts, a És gran ser gran. El telèfon, prenguin nota, és el 93-409-2771 o 93-409-2772.
Doncs bé, mentre esperem que ens truquin, una setmana més, com dèiem, tenim aquí la borsa de treball d'inforesidències. Una setmana més, un altre cop, tenim moltes ofertes i molt variades de tot tipus. Comencem, a més, tenim una sorpresa final de 2 ofertes de residències de Sanitas. de Barcelona, però direm d'on. Vale, però comencem amb l'oferta que ens ha portat la residència Edelweiss Medical Comfort a Cubelles, que està buscant un infermer o infermera. La residència Bacumar, també a Barcelona Ciutat, busca un fisioterapeuta. La residència Amistat i Benestar, a la Palma de Cervelló, busca un educador social. Los Olivos Residencial, a Barcelona, està buscant personal de neteja. I, com dèiem, la residència Sanitas Bonaire Guinardó busca un gerocultor i la residència Sanitas Mayores Consell de Cent busca personal de cuina.
Déu-n'hi-do. Escolta, sempre recordem una cosa. Actualment, qui vulgui treballar, que li faci il·lusió treballar amb gent gran, en poc temps pot trobar feina. Li requerirà l'ànim de formar-se, l'ànim de compartir. Però és que ja no és només una qüestió de futur, és una qüestió de present. I volia dir-vos una cosa. Sabeu que d'Inforesidències tenim un canal de YouTube on cada setmana posem uns vídeos i últimament estem posant algun vídeo de coses que tenen a veure amb això del treball, perquè com cada vegada costa més trobar empleats per treballar en residències, també cada vegada estan sortint més aparells per ajudar a la gent que treballa. I l'altre dia vaig provar un, que acabem de penjar el vídeo, una cadira que t'aixeca del terra. De manera que jo, si algú m'imagina, jo peso prop de 100 quilos, jo caic al terra, i aleshores, com m'aixeca algú del terra? Pues una cadira desmuntable que te la moten a sota i t'aixeques. I d'aquí dues setmanes parlarem d'un llit que et pot fer canvis posturals al llit sense que ningú t'ajudi.
I acabant de parlar de YouTube, no oblidem, a més, el portal d'Inforesidències i la seva borsa de treball és molt senzilla de fer servir, molt senzilla. Però si algú té algun dubte, també tenim al nostre canal de YouTube un vídeo que explica com funciona la borsa de treball.
És veritat? Molt bé, perfecte.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs bé, avui la consulta ens la fa l'Amanda des de Caldes de Montbui i ens pregunta: la meva germana té 80 anys i té dependència, tot i que ella creu que no la té. No té fills i tota la meva família, jo mateixa, ja fa anys que vivim tots a Caldes, mentre ella segueix vivint sola a Barcelona i no vol i tampoc ho demana cap tipus d'ajuda. Nosaltres creiem que el millor per ella és una residència, però no vol ni sentir parlar, i menys fora de Barcelona ciutat. Què podem fer? Bé, aquest és un tema bastant recurrent quan hem de treure algú del seu propi entorn. És a dir, quan algú ha viscut molt temps a un lloc i perquè sigui la família es muda, és un tema complicat. Per intentar una mica orientar-te, Amanda, jo he pensat algunes coses. Una és, per un costat, pensa que obligar algú que vagi a una residència quan no hi vol anar és el pitjor que es pot fer. Pensa si fos el contrari, és a dir, que algú t'obligués a tu mateixa a anar-hi quan creus que no hi has d'anar. Sí que pot ser que la teva germana tingui més dependència del que ella mateixa es veu i li calgui més ajuda de la que vol dir cal. Però jo tinc una idea, i és que per un costat això, que no podem obligar ningú, per altra banda penso el següent. Si de debò tots creieu que estaria millor en una residència i ella mateixa creu que no, que és més autònoma del que és, jo la idea que us llenço és, per què no intenteu, si no teniu ja de tramitar-li la llei de dependència? És una opció perquè, per un costat, si ve un equip a casa i la valora, tindreu una valoració, tindrem un, diguem-ho així, un veredicte, una resolució feta per un equip de professionals en la qual ens dirà si de bo o no és dependent durant el dia a dia.
Molt bé, una...
Fantàstica, li ha donat un bon consell que ho valorin uns enteros.
Correcte, a més, sempre, quantes més opinions expertes, millor va prendre la decisió.
Exacte, perquè a vegades la família té una idea i la... Mm-hmm.
I em sembla que tenim al telèfon a un convidat, David Villarreal.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda bona i benvingut tarda. al programa. Aleshores, David Villarreal ens truca de la... parlem amb ell de la Fundació Ibada, que la Fundació Ibada ja ha participat en el programa algunes vegades i ara esteu fent aquí a la Fundació, o tindrà lloc a la Fundació, una iniciativa molt interessant. Ens la vols explicar?
Bé, sí. Resulta que nosaltres, com a Fundació... i com a residències, de tant en tant hem anat fent algunes pel·lícules i alguns curtmetratges, podríem dir. Fa un parell d'anys vam fer un curtmetratge que es diu Moment Feliç, que és un documental sobre la felicitat, i hi havia nens del poble que participaven amb els avis i tot això. I ara, l'última cosa que estem preparant És un càsting de persones grans, és a dir, només, de fet, només és per senyores. Estem buscant una senyora de més de 65 anys per un paper protagonista en un curtmetratge que volem gravar.
Aviam, un momentet, espera un momentet. Això d'un càsting, perquè expliquem a la gent què és això d'un càsting.
Això, un càsting és una prova per buscar actors, en aquest cas busquem una actriu, que consisteix en, per exemple, un matí, que això serà el dia 23 de març d'aquest mes, és a dir, el dissabte que ve, al matí a Navarcles, que està al costat de Manresa. La gent interessada ha de posar-se en contacte amb nosaltres a través del telèfon o el que sigui, i llavors han de venir, es preparen unes línies de text, un petit personatge, unes línies que s'han de memoritzar i interpretar, i llavors de les millors, la que quedi millor per al personatge que nosaltres hem pensat per al curtmetratge, la persona que queda millor doncs és la que agafem perquè faci el curt.
O sigui, que ara mateix qualsevol dona de més de 65 anys que tingui a dins una actriu que encara no ha sortit però que de debò vol sortir, l'únic que ha de fer és animar-se i trucar un telèfon. A quin telèfon?
Exacte. Mira, el telèfon no el tinc aquí, però poden enviar un correu electrònic,
sí?
A comunicació@ivada.cat.
Ivada amb B de Barcelona, eh?
Exacte, Ivada amb B de Barcelona. Si no, també nosaltres tenim pàgina web, a Ivada, que es diu www.ivada.cat, això, Ivada amb B de Barcelona, i allà en la pàgina web hi ha el telèfon, adreces de contacte, la direcció d'on estem i tot. Vull dir que buscant-nos per internet ens trobareu molt fàcil.
I una cosa, saps què farem? Els estalviarem la búsqueda i ara mateix ho busquem des de l'estudi i direm el número de telèfon.
Així,
perquè aquestes coses jo crec que potser algú ara ho té dins, ja. I diu, a mi m'agradaria trucar. I una cosa, això de ser actriu, dius que s'han de memoritzar un text, però que és molt difícil això o...
No, que va, és molt senzill. Simplement són dues línies, literalment, dues línies de 10 paraules cada línia, vull dir, és molt fàcil de memoritzar. No importa tant la memòria, sinó que importa és que la interpretació, el que vinguin a fer, sigui natural. És a dir, que no es vegi una cosa artificial, que les línies aquestes doncs, sonin naturals. Evidentment, cada persona li donarà el seu toc personal, perquè cada persona ho interpretarà d'una manera diferent. I justament aquesta és la gràcia, perquè llavors nosaltres podrem veure doncs, quin dels papers queda millor.
I una cosa, de què va la pel·lícula? Es pot saber o...?
La temàtica.
La temàtica de la pel·lícula, del curtmetratge, de quina és?
Sí, la temàtica vam quedar que encara no la...
Ah, no es pot dir. Oi, perdó.
Aquí no la diríem, però... No, però puc explicar una mica. Serà una història emotiva que parlarà una mica sobre la solitud de la gent gran.
Molt bé, la solitud de la gent gran. Una cosa, tenim el telèfon de la residència de Navarcles, de Ivada, és 93-831-0037. Repeteixo, 93-831-0037. I, escolta'm, algú que vulgui veure aquesta pel·lícula que vau fer en moment feliç, que sí. La podem trobar en algun lloc, a YouTube, o a algú que vulgués veure-la.
Exacte, està a YouTube, escrivint a YouTube moment feliç, tal com sona. Trobarà segurament el primer vídeo que li sortirà és el nostre curtmetratge. És un curt que dura 6 minuts i que realment va ser una experiència molt xula perquè van venir nanos del poble... Van participar-hi bastants avis, a 18ena, 20ena d'avis de la residència, i és un documental que parla una mica sobre la felicitat. Parla sobre els millors moments de la vida de les persones. Mm-hmm. I inclús aquest any ens van donar un premi al CICURT, a un festival de psicologia de Tarragona, el millor premi del públic, i bueno, estem molt contents perquè de tant en tant doncs, mira, anem fent aquestes coses que són molt interessants.
I una cosa, tu tens experiència, tu tens experiència cinematogràfica i has treballat ja amb gent gran alguna vegada?
Bueno, jo he estat treballant a la productora del Josep Cuní i ara he treballat últimament per TV3 en un projecte que es diu Patates Rosses, que és una websèrie una mica gamberra per gent jove, per les pàgines web de TV3.
I ara ja es pot veure aquesta, o encara l'esteu produint?
No, no, Patates Rosses ja la vam estrenar fa unes setmanes, fa tres setmanes, i es pot trobar a la pàgina web de TV3 i al Facebook i a l'Instagram.
Jo volia fer una pregunta. Aquest curtmetratge que esteu fent, a qui va dedicat? Per què el feu?
El fem perquè ara ja fa uns quants... Ara fa un parell d'anys que no fem un curt a Ibada. I el volem fer també pensant en... Bueno, sí, clar. És que si t'explico això, després t'explico de què va el curt.
Ostres, no. Res d'espoilers, eh? Aquí no volem espoilers.
Un cop el tingueu fet, us tornem a convidar, David.
Home, sí.
Estem buscant la manera que ens ho expliqui, però no hi ha manera.
No, ja. Va, quasi no... cola.
Quasi, eh?
Diguem-ne, va, David, que no li diem a ningú. No, doncs, no t'ho direm. Jo sí que volia dir una cosa una vegada. Jo no sé res de cine, però vaig veure un director que deia hi ha una cosa molt difícil que és treballar amb nens. Tu ja has treballat amb nens, veig, no?
Sí. Bueno, és difícil, però jo crec que és molt agraït, perquè els nens, doncs, bueno, van a la seva, com són nens, vull dir, és 100% normal, i justament perquè van a la seva poden quedar vídeos o experiències o pel·lícules molt, molt interessants. S'ha de tenir paciència, s'ha de tenir mà esquerra, i bueno, bàsicament és tenir paciència.
I també et volia comentar una cosa, aviam què opines tu. A vegades en el programa hem criticat una mica la imatge que des del món del cine, i no tot el món, des d'algunes pel·lícules i sèries de televisió, es dona de la gent gran i sobretot de les residències de gent gran. Perquè les residències tendeixen a mostrar-se normalment com a llocs, diguem-ne, no agradables, són llocs on sempre hi ha la infermera Sargento, on la gent s'hi vol escapar, no sé, hi ha unes pel·lícules, algunes que són molt bones, com una que hem recomanat moltes vegades veure, una que es diu Arrugues, que és una pel·lícula, diguem-ne, de dibuixos, però que és preciosa, però dic, sempre està transmetent això. Tu creus que el món del cinema pot fer alguna cosa per, diguem-ne, ajudar a veure la realitat de l'envelliment i de la gent gran? O... Sí. Digues.
No, jo crec que tens tota la raó, que aquesta imatge encara pesa sobre de les residències i sí, sobre les residències, però penso que mica en mica tot això va canviant, van sortint pel·lícules, programes de televisió, programes de ràdio, com per exemple aquest, que fa uns anys doncs, no existien i que mica en mica van explicant l'altra realitat de les residències, és a dir, no veure des d'aquest punt de vista tan negatiu i tan dolent, tan fosc, sinó explicar-ho com realment és. Vull dir, simplement són persones que viuen i que comparteixen moments, que viuen experiències. A més, les persones grans són un tresor de coneixement. Vull dir que aquí, per explicar històries, és, vamos, tens una mina de coses que jo vaig descobrir fent els curtmetratges aquests. És a dir, jo això no ho sabia. Jo m'hi vaig trobar, vaig anar a fer un curt, podia haver quedat un curt, entre cometes, de terror, i va quedar una cosa hipersensible, dolça, maca i nostàlgica. I justament això és el que sorprèn del curt. És a dir, que el que hem estat explicant fins ara de les residències a nivell de cine o de televisió potser no correspon, segurament no correspon en el que passa ara.
I una cosa, ara estem... Jo espero que hi hagi aquí diverses dones repartides per Catalunya i Andorra que estiguin aquí pensant, trucaré al 938310037, però potser s'estan preguntant, vale, jo vaig a Navarcles, vaig al càsting, vaig a aquesta prova, em trien. I aleshores, què passa? Si jo sóc una d'aquestes dones i a mi em trien, què hauré de fer? Que he d'estar una... Quant temps es triga? O què es fa per fer un curtmetratge? Què comporta?
O què em donaran?
Ah, bueno, això era la següent pregunta. Primer, què donaré jo? I després, què em donaran?
Bueno, és, en el nostre cas, el càsting, la persona que agafem, està remunerat. Vol dir que la persona cobrarà.
Uau, cobrarà... tenia raó el Marc, eh?
Cobrarà d'acord amb el que es paga habitualment per aquests curtmetratges, que encara ho hem d'acabar d'estipular amb la residència, però tindrà un sou bastant normal, com una actriu professional, vaja.
Uau.
No poden ser homes, no?
Actriu. Ai, Marc,
no poden actriu. Ser homes?
No.
Bueno.
Això l'any vinent.
I consistirà en un dia de gravació. Vull dir, només serà un dia de les 9 del matí, per exemple, a les 6 de la tarda o a les 5. Evidentment, anirem parant, vull dir que serà una cosa, no serà una cosa molt... No és una cosa molt físicament molt cansada, s'ha d'anar fent, xinutxano, però sí que estarem un dia per fer-ho.
I jo sé, quan convidem a gent a la ràdio, a vegades se'ns diuen, ostres, no m'ho imaginava, això, tot dels micros i dels auriculars. Clar, quan es fa una pel·lícula, deu ser com es veu a les pel·lícules, amb il·luminació, amb maquillatge, amb una tauleta que ja hi ha entrepans i tot això, o això és només el que ens imaginem?
No, sí, sí, això es fa. Clar, com a la ràdio necessitem la taula de mescles, on necessitem els auriculars, on necessitem els micros, els cables i tot això, i mil coses més. Mm-hmm. També en cinema necessitem doncs la càmera, les òptiques, el trípode, el micro, els focus, la claqueta, el maquillatge, vull dir, necessitem moltes
coses. Deu ser en vídeo, no? En memòria, no? Serà amb cel·luloide, no, oi?
No, serà en digital. Digital.
Oh, és que aquí el Marc és un expert en fotografia, eh? Aquí sí, tenim un... Doncs una cosa...
Jo la cel·luloide no la conec gaire. Jo soc ja digital.
El que sí que animem a tothom, perquè sembla que és una experiència. Una experiència d'una temàtica que serà una mica misteriosa fins al dia de l'estrena, que serà... Quan serà l'estrena d'aquesta pel·lícula?
Doncs encara no ho sabem. Jo imaginem que serà d'aquí un parell o tres de mesos. No trigarà més.
Doncs ens imaginem, abans de l'estiu, convidant una altra vegada el David Villarreal a venir al programa, acompanyat d'una dona, que ara mateix és una dona misteriosa, que potser ens està escoltant o potser ja ha contactat amb vosaltres. Repetim per última vegada que pot ser comunicació@ibada.cat, Ibada amb B alta, o trucant al telèfon 93-831-0037, en una gran oportunitat per endavant. A més de cobrar, que això ja és una cosa, un sou d'actriu, l'oportunitat de passar un dia que et maquillin, que et vesteixin...
I conèixer Navarcles.
Conèixer Navarcles, conèixer el David Villarreal.
Conèixer Sallent, que és molt maco també, que està acostat.
I una cosa, i es diu això de rodando i aquestes coses, o no? Corten, o... Bueno, es deu dir en català també, no?
Sí, es diu, acció, o el que sigui.
Pues, escolta'm, una gran... Pues, moltíssimes gràcies per haver-nos contactat per explicar. Esperem que, escoltant aquest programa, pugueu tenir més candidates i que pugueu triar una veritable actriu i que aquesta pel·lícula sigui tot un èxit del qual parlem abans de l'estiu.
Val. Moltes gràcies per convidar-nos i, ja ho sabeu, estem en contacte.
Fabulós.
Moltes gràcies.
És gran ser gran. A Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Molt bé, ara vull demostrar que no sóc una bona persona.
No?
No ho soc, perquè ara us posaré a prova.
Vinga.
Jo portava aquí ara un text per llegir, però em surt la mala persona que tinc a dins i dic, no. Us l'he llegit al començament. I ara ve l'examen. De quin color era el vestit? I, a més, tenim a la Yolanda Sánchez, directora de Campus Sanitas Provença, tenim a la Raquel Borrego, que és terapeuta ocupacional i coordinadora de En Casa Contigo, tenim a doña María Luisa Verdugo.
Yo de eso estoy pegada.
Antes hemos leído una historia de una señora que iba con un vestido... Carles, Marc...
El vestit arribo.
El vestit de quin color era?
Blau cel, blau. No?
Sí.
O no?
Sí, que canviava de color, no?
Molt bé. Era blau pàl·lid.
Blau
pàl·lid.
Bueno.
I què duia al cap la senyora?
Yes. No?
No? Barret.
Un barret, potser sí.
Un capell de les amples amb tires de vellut negre.
Ah, bueno.
Vale, i... Ah, bueno, ja he dit com era, i...
Ja no
com es defineix el color del cel a l'estiu?
Jo estic mirant...
Un blau intens.
No, a preguntar...
Aviam. Jo us explico una cosa. Si tu vols saber la capacitat cognitiva, tens dues formes. Quan preguntes a una altra persona s'ha de recordar. Qui fa les preguntes ha de tenir prou records per prou memòria per saber que la resposta està a l'altre costat del paper. Aleshores, jo he demostrat que tinc capacitat dient que el... Com era? Era... Ui, és que ja ni ho trobo. Era blau cel. El cel té un blau com el seu vestit, blau gris, un blau menjat pel sol els dies més ardents de l'estiu, un blau amarg com les gencianes. Que són les
blaus?
Que són les gencianes? La meva ignorància és...
Són flors, no?
Sí, doncs la setmana vinent parlem. Comencem parlant de gencianes. Molt bé, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies.
Fins aquí és gran ser gran. Els agraïm la seva companyia i els esperem el proper dimarts. Ara els deixem amb el mirador de l'actualitat. Un programa que, com sempre, el condueix Ignasi Miranda. Adéu-siau.